Per cadascú, el món acaba d'una manera diferent. Per algú que mor ofegat, el món acaba en aigua. Per algú que mor cremat, en foc. Així ho deia sempre la meva mare. Però no va pensar que el món pogués acabar per tothom al mateix temps. Que tothom morís per una mateixa causa. Una partida adulterada de crema de cacau.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha molts tipus d'apocalipsis. Es pot dir que cada escriptor, cada cineasta, cada artista ha plasmat el seu. En el programa d'avui entrevistarem els autors de dues obres que plantegen societats postapocalíptiques. D'una banda, Pablo Martín Sánchez, que ens parlarà de com va gestar Diario de un viejo cabezota, una novel·la que passa al Reus d'aquí mig segle, i de l'altra parlarem amb Jordi Balaguer, que situa l'apocalipsis al Japó per l'arribada d'una primavera perpètua amb el seu Hanami. I dels apocalipsis anirem a parlar de les abduccions extraterrestres, perquè és el leitmotiv que ha tingut la segona edició del Fanboy. Us farem una crònica d'aquest certamen. I per últim, us farem un recull de tots els festivals relacionats amb el gènere fantàstic que podeu trobar aquest estiu. En són uns quants, avisem. És el que donarà de si el 23è Quimèric d'aquesta sisena temporada, l'últim fins al setembre, que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Toni González a les vies de so. Un grup de persones està confinat a l'Hospital Pere Mata de Reus, mentre que fora ha passat alguna cosa que ha portat a una caiguda de les telecomunicacions i dels subministraments bàsics. Fins quan i com podem sobreviure? Aquest és l'argument del Diari d'un viejo cabezota de Pablo Martín Sánchez, que a través del diari personal d'una persona que s'ha trencat el peu, descobrim aquesta societat en què tot ha col·lapsat i no en sabem el per què. Un llibre que hem llegit i analitzat a fons al Club de Lectura del Quimèric i que, per cert, va agradar molt als lectors. Per saber-ne una mica més, vam poder parlar amb l'autor aprofitant la seva presència al Festival 42.
L'entrevista.
Pablo Martín Sánchez, benvingut al Quimèric.
Gràcies.
El Diari d'un viejo cabezota el vas començar a escriure bastant abans de la pandèmia. Com va sorgir aquesta història?
Doncs la idea venia de lluny, perquè de fet és la tercera part d'una trilogia que vaig començar el 2012 amb una novel·la que es deia El anarquista que se llamaba como yo, i va seguir el 2016 amb una novel·la que es diu Tu y yo el mañana. I aquesta era la tercera part i jo tenia molt clar que l'havia d'ambientar al present o al futur, perquè les altres dues havien estat ambientades al passat, i diguéssim que la línia temporal de la trilogia anava apropant-se al present. I llavors, doncs, de seguida vaig pensar que la idea més adequada era situar-se en un futur relativament proper i fer, doncs, tirar enrere la mirada, no? I ho tenia molt clar i em va enxampar una mica, doncs, el boom, diguéssim, del gènere distòpic, quan en realitat ja feia gairebé 10 anys que ho tenia previst, no?
Tot i que ho vas escriure molt abans de la pandèmia, també n'hi apareix una de pandèmia, el Marburgo, ho he dit bé, em costa una mica, que és fruit d'un atac terrorista. No sé si això, doncs, vas tenir la temptació de canviar-ho després quan va arribar el coronavirus o tenies molt clar que havia de ser aquest cas concret.
No vaig tenir... Vaig plantejar-m'ho, però no, de seguida amb l'editora, amb la Sandra Ollo, em decidí que no s'havia de tocar pràcticament res, no? Perquè és veritat que la meva novel·la hi ha, com tu dius, una pandèmia de Marburg, que de fet ha matat a 30 milions d'europeus, però estem parlant d'això de meitats dels anys 50, del segle XXI, evidentment, i per tant és com 10 anys abans dels fets que es narren a la meva novel·la, que és el 2066. Llavors sí, la pandèmia és molt present a la meva novel·la, però en realitat és una distopia més aviat política, són motius geoestratègics els que han fet que la península ibèrica hagi de ser desallotjada. I per tant, diguéssim que és com una remor de fons, la qüestió vírica, epidemiològica, i en realitat és més una distopia política, no?
Descrius fets bastant durs, de fet, sobretot a mesura que va avançant la novel·la, doncs cada cop, doncs, el context es va empitjorant, però entres amb molt d'humor i amb un to molt desenfadat. Era per tu necessari que la gent entrés en aquesta història amb un bon regust de boca?
Sí, no sé si regust de boca bo, però en tot cas sí, em semblava que seria tautològic doncs, fer una novel·la apocalíptica o postapocalíptica i que a més fos tenebrosa, negra, pessimista, seriosa, avorrida. I de fet jo crec que és una forma per part del personatge protagonista, que no deixo de ser jo amb 89 anys, doncs, de superar la situació que li està tocant vivir, no? L'humor jo crec que és una de les eines més poderoses per enfrontar-se a la tragèdia de la vida, a l'esperit tràgic de la vida, i crec que és el que ell intenta fer amb la seva pròpia escriptura, no?
Passa el 2066, però clar, com deies, el protagonista ets tu mateix, llavors clar, és un protagonista que ha viscut la mateixa infantesa o adolescència que els lectors, any amunt, any avall, i fas tot un inventari, no?, de coses nostàlgiques, sobretot de la infantesa, no?, anys 80, anys 90. Tu vas passar bé fent aquest inventari de coses que trobaríem a faltar o que en un cas que s'acabés el món, no?, que coses que potser no donem importància en el dia a dia però que després dius, ara que no hi ha res, ostres, ara un Fosquitos, no?
Sí, de fet no sé si el Fosquitos surt, però crec que surt la Pantera Rosa, no? Sí. I molts més, sí, aquest és un dels capítols en el que ell comença a fer, com tu dius, una espècie d'inventari. En realitat ell fa un me'n recordo de, no?, molt amb la línia perequiana de George Perec, que va escriure tot un llibre que es deia això, Je me souviens, no?, me'n recordo de. I efectivament, no es tracta de doncs, posar-se nostàlgics, ni de fer jo també n'hi fer GB, però sí que és també de nou una manera pel personatge de deixar constància de la seva pròpia vida i dels temps doncs, que li han tocat viure, i aquesta mirada al passat doncs, és una mica com sí, fer inventari pràcticament biogràfic, no? Un bioinventari de tot allò que per ell ha sigut important o que en aquell moment recorda com a important de la seva vida, i no només de la seva vida personal, sinó generacional, no? És a dir, records generacionals. En aquest capítol el que pretén és això, no deixar constància una mica dels records de tota una generació. Llavors, jo no sé què li dirà això a la gent que ara té 20 anys, o què li dirà això a la gent que improbablement llegeixi la novel·la d'aquí 45 anys, que és quan se suposa que succeeix, però en tot cas per ell és important doncs, fer un inventari de la seva vida. Sí.
També planteges una evolució tecnològica, però molt tènua, no? Per exemple, parles de l'autodrive, no?, que seria l'evolució de l'actual GPS, els telèfons que substitueixen els smartphones actuals, la possibilitat de tenir fills sense gestació, crec que això està una mica més lluny, però també se'n parla. Són invents que creus que podrien arribar aviat en aquests 40 anys que ens queden?
Jo m'ho vaig passar molt bé fent tota aquesta part que és pròpia del gènere, no?, d'inventar doncs, algunes innovacions tecnològiques, però la majoria crec que estan bastant, això, doncs bastant aferrades a les possibilitats reals de l'evolució tecnològica, no? Fins i tot això que deies ara doncs, entrar exògenament, no?, una criatura. Evidentment ja em vaig informar i vaig fer investigacions i vaig fer treball de documentació i fins i tot això ja s'ha començat a fer amb animals, no? Jo crec que el que proposo no és... I de fet, un cop ha sortit la novel·la m'he trobat algunes cosetes. Per exemple, jo parlo d'un teixit que és el... Jo li dic termopré, crec que li dic... No, termopré no. Sí, termopré no? Sí, crec que és termopré no? Sí, termopré no? Que et manté la calor del cos tant a l'hivern com a l'estiu, no? És a dir, tu t'ho poses i si fa fred, tu tens la calor del cos, i si fa calor, també tens la del cos. I doncs fa uns mesos vaig veure doncs, que un teixit semblant s'havia inventat. Sí, suposo que és molt propi d'aquesta part d'especulació futura del gènere, però que tampoc crec que sigui el que busquem els autors que ens plantegem un món futur, ni que s'ho plantegés Verne ni ningú. No es tracta d'endevinar res, sinó simplement de basar-se en el que existeix i fer una mica de prospecció del que succeirà. Ara hi ha una disciplina, que són els estudis del futur, que estan molt en boga, i bueno, bueno, doncs una mica és això, no? Els estudis del futur, una mica preveure que, com evolucionarà, no? No és inventar-se res ex nihilo, sinó simplement intentar, doncs, de manera racional veure cap a on es dirigeix la tecnologia, l'elefant que tu dius, doncs, res més que l'evolució de tecnologies ja existents, no? Com serien, doncs, el 3D, com seria, doncs, els propis smartphones, etc.
Hi ha una pregunta de fons a la teva novel·la, que és, si nosaltres estiguéssim en aquesta situació, ens diguessin, tens fins al dia X per marxar del país, si ho faríem o no, si serem dels primers que compren el bitllet i marxen, o ens quedaríem, i en el cas de quedar-nos, fins quan, no? O sigui, quan experta aquest sentit de per què estava jo resistint, si al final, no?, acabarem com acabarem. No sé si aquest era també el teu objectiu o ha estat una cosa que la història ha portat aquí.
Sí, en el fons hi ha un tema de... que es planteja la novel·la, que és la llibertat, no?, de decidir el nostre futur com a persones i com a societat. Llavors, si en un moment donat en el teu país et diuen has de marxar, i no per motius, diguéssim, climatològics, sinó per motius polítics, jo crec que doncs l'esperit de resistència se't desenvolupa. El que és més curiós és que a la novel·la són els vells, no?, la gent gran, els resistents, no? Pensaria que no, que aquests, doncs, són, no sé, són més porucs, són més dèbils, són més febles i són els primers a marxar. I no, curiosament els que es queden són, d'una banda, els vells i, de l'altra banda, els lisiats, no? Potser aquells que ja no tenen massa cosa a perdre, no? I llavors, sí, jo crec que em vaig adonar un cop acabada la novel·la i em vaig adonar que en el fons la llibertat més gran no era la de anar on vulguis, sinó la de quedar-te on ets, no? Fins i tot la llibertat d'autoconfinar-te, no? Que això, com deia l'altre dia, no?, a la taula rodona del 42, és com, en els temps que corren, gairebé una heretgia, no?
I també la teva novel·la veiem moltes clocades d'ull a la gent de Reus, no?, a l'entorn, a la història de Reus. Estàs orgullós del teu origen?
No, sentir-se orgullós d'allò que no has nascut és com sentir-se orgullós de ser ros o alt o baix. No, simplement, evidentment, doncs, un és d'on és i sí que no és orgull, és carinyo, no? I jo vaig marxar amb 18 anys de Reus i no hi he tornat mai a viure, llavors doncs tinc com una mena de deute pendent, no?, amb la meva ciutat, i de fet li dedico a tots els reusencs i a tots aquells que sense ser de Reus gairebé ho semblen, no?, que és una frase de Salvador Dalí que va pronunciar, doncs, l'any 56 i que jo crec que està molt bé com a detall d'un reusenc cap al seu poble.
Home, demostres també un gran coneixement del Pere Mata, de la seva història, dels seus plànols, això. T'has documentat? Tenies algú que treballava a dins? O com ho has fet?
Sí, no, li he de donar les gràcies als treballadors i treballadores del Pere Mata, des del seu exdirector, el doctor Antonio Labat, fins al seu actual cap de manteniment, el Roger Anguera, fins a la noia que està a l'entrada, bueno, doncs, la bibliotecària, la Consuelo, tots em van ajudar molt i em van obrir les portes del Pere Mata amb dues condicions. Una, que no fotografies dels interns, perquè evidentment la institució segueix, doncs, tenint interns, i l'altra, que quan acabés el llibre i es publiqués els envies un exemplar. I sí, això vaig fer i segueixo mantenint una relació, doncs, molt maca amb gent d'allà, com per exemple la Cesca Toledano, que era en el seu moment cap d'institucions del Pere Mata, alguna cosa així, i que ara cada vegada que veu alguna cosa de la novel·la m'escriu i ens seguim per Instagram.
I la resta de reusencs, què? L'han rebut bé, la novel·la? Has tingut feedback d'allà o no?
Doncs sí, curiosament va fer molta gràcia perquè gent de Reus que jo menciono a la novel·la, que són relativament coneguts, reusencs il·lustres, doncs em van començar a escriure, no? Per exemple, l'Aida Folk, l'actriu, em va deixar un missatge molt carinyós també de veu per una xarxa social i des d'aleshores, doncs, llavors, doncs, vam entrar en contacte. Jo la vaig convidar a presentar la meva novel·la a Reus, no?, que ho vam fer amb la llibreria La Galatea i ho vam presentar a la Casa Navàs. El també el Dariel Santamaría, que havia estat regidor a l'Ajuntament de Reus, vestit d'Elvis Presley, també em va escriure, i de fet ell és qui em va presentar la novel·la a Reus, i després hem mantingut una relació gairebé diria que d'amistat. En fi, reusencs il·lustres que he pogut conèixer gràcies a aquesta novel·la i que em fa il·lusió també.
I la pregunta obligada sempre en aquest tipus d'entrevistes, en què estàs treballant ara?
Doncs ara estic treballant en un projecte que podríem definir d'escriptura urbana i escriptura en directe, que és gràcies a una beca Premi Barcelona que em va donar l'Ajuntament per fer un projecte que és molt paraquià, que de George Perec, de nou, que és una temptativa d'esgotar la ciutat de Barcelona en 10 places. No? I he d'escollir una plaça per cadascun dels 10 districtes i evitar-la i passar-m'hi allà un dia i escriure tot el que passa per davant meu i una mica intentar fixar-me en allò que no ens fixem mai perquè ho veiem tots els dies, no? Allò que el propi George Perec definia com l'infraordinari. I aquest és el projecte que m'està últimament tenint ocupat, i em portarà 10 mesos, un mes per plaça, i després intentarem fer amb això una exposició perquè també m'acompanyo sempre d'un fotògraf o una fotògrafa, i bé, espero que això ho puguem doncs, exposar algun dia en algun lloc de Barcelona.
Em sembla un projecte molt curiós i també sembla una nova manera d'aprofitar el talent dels escriptors, no?
Doncs no ho sé, el talent o la manca d'imaginació, perquè al final és una escriptura molt, si vols, molt neutra, no? És molt, molt denotativa, no? No es tracta d'escriure frases boniques ni de fer fotos maques, sinó d'intentar deixar constància d'allò consuetudinari, no? Que diria Juan de Mairena. I bé, al final jo crec que a base d'escriure de manera, si vols, freda, neutra o denotativa, allò que estàs veient, la meva aspiració és que en algun moment donat toquis una tecla que apropi el lector a la veritat, no? Algun moment de veritat i pugui fins i tot assolir l'emoció a partir d'una escriptura el més freda i distant possible, no? Aquesta seria la meva aspiració.
Doncs segur que ho aconsegueixes. Moltes gràcies, Pablo, per atendre el Quimèric.
Moltes gràcies a tu, Karen.
Quimèric.
I d'un apocalipsis que passa a casa nostra d'aquí unes dècades, passem a una societat postapocalíptica del Japó. En aquest cas parlem del Hanami de Jordi Balaguer, que planteja un país nipó completament dominat per una primavera de més de 30 anys de durada. Una novel·la intimista, molt diferent de la trilogia de l'Amante de la Luna amb el que el vam conèixer ja fa uns anys. En aquest cas, Balaguer converteix un paisatge idíl·lic en un infern. Avui en parlem amb ell. Jordi Balaguer, benvingut al Quimèric.
Hola, bones.
D'on surt la idea d'escriure Hanami?
D'on surt? Doncs es fa difícil, de dir. A mi la primavera sempre m'ha agradat molt. És una temporada de l'any que m'agrada. M'agrada l'intertemps, no, és molt calorós. També doncs, coincideix que hi ha diversos aniversaris i m'agrada. No? I el Japó també m'agrada molt. Estèticament, com a cultura, el trobo molt, molt atractiu. I vaig pensar en donar-li la volta com un mitjó. I pensar, i què passa si tot això que trobem tan bonic i anem a la volta i convertim-ho en un malson? No? Aquestes flors i aquest paisatge tan bucòlic i aquests boscos de bambú, què passa si anem a la volta? Una miqueta això.
Oh, però fins i tot ho fas amb els gats, no? Que un dels enemics naturals dels protagonistes són uns gats gegants. Dius, jo m'ho preguntava, dic, no sé si el Jordi entre el pol·len i els gats és al·lèrgic o s'ha posat no. Molt bé en el lloc dels al·lèrgics.
No sóc al·lèrgic, que jo sàpiga res. Bueno, els plataners em donen una miqueta per sac, però no sóc al·lèrgic. I els gats m'agraden, la veritat és que m'agraden. Però sí que és cert que la sensació que em dona és que allà on la natura domina, quasi sempre el depredador que es fa l'amo és un felí. I vaig pensar, doncs mira, al Japó, doncs gats de ciutat que fan molts trobosos. No, també és cert que si fos un passatge, diguem, natural, on la natura ho domina tot, s'apodera de tot i sembla que conspiri per destruir la humanitat, donar aquest espai perquè les criatures facin grans, no? Els insectes més grans, els gats més grans, els cors més grans, tot és més gran, hi ha més oxigen, doncs pues, li donava l'oportunitat no, de crear un superdepredador. i vaig pensar que els gats era la millor opció. Els diuen micos, gat, que coneixin, el gat de l'amor. I bueno, la idea és aquesta, no? Que són gats que realment a la que em sumen un humà van a per ell.
És que a mi em fa pena això, perquè m'agraden molt els gats i, ostres, això que es passin tot el llibre fugint de gats gegants em sap com greu, no? I també m'agrada molt la primavera, no? I és com un llibre que m'ha incomodat en aquest sentit, no? De dir quines coses tan boniques i les converteix en un infern. Què vol dir? Que tot sense mesura pot ser un infern?
Bueno, de fet, hi ha un llibre que diu... que venen a dir, diu, i tot se fa el garete, no? Diu, tot se'n va a Norris i tot va canviar per sempre, però no sé si és a millor o a pitjor. El fet de que la natura domini la Terra és a millor o a pitjor. Per als humans potser és pitjor, però clar, per la natura no ho sé, no? En aquest sentit, potser els gats són més feliços d'aquesta manera.
Seguríssim.
Però clar, Hemingway deia, tenir un gat és com tenir un lleó en miniatura. I de fet és així, els gats els veus i cacen i vamos, tenen l'instint, el porten dins, no és domèstic del tot, ja. Sempre té aquella bèstia salvatge dins. Mm-hmm. I les persones també.
També va d'això, Hanabi, una mica. Però no deixem de parlar de la naturalesa, perquè tu ho has apuntat, no? De com la natura conspira contra els humans. Creus que, o volies transmetre també, que a vegades tenim la natura idealitzada, sobretot des de ciutat, no? Perquè no la tenim a prop, perquè quan hi anem doncs, és potser doncs, a fer una mica doncs, el pixapí, no?
Sí,
a marxar de cap de setmana, a fer, ai, que bonic, ens fem una foto, però després viure a la natura no és el que ens venen, no? O el que ens pensem.
És el terme farigolero, no? El primer que fem quan anem a la muntanya és allà farigola i guardar-la a la butxaca. Potser sí que l'idealitzem, la natura. Però ja està bé. O sigui, si aconseguim respectar-la una miqueta més, també em sembla bé. La veritat és que la meva idea era com, en el fons, és com si aquesta supergaia digués ja n'hi ha prou, humans, ja n'hi ha prou.
Fins aquí.
Ja n'hi ha prou. Ja s'ha acabat. Llavors sembla que tot estigui dissenyat per realment destruir-nos. Hi ha tempestes de polen, pluges constants, insectes que no paren de donar el sac. Inclús els mateixos humans canvien i es perden pel camí, no? Hi ha humans que es comporten gairebé com a insectes, jeràrquics, sense cap mena de cervell, buscant xupar la sang d'un altre humà. Humans que són caníbals, humans que, com els humans d'avui en dia, són lladres, estafadors, mentiders, manipuladors, que roben, que persegueixen. Quasi que quan vas pel Hanami, que és com li diuen a aquest món, no? A aquest món primaveral del Japó, quan vas pel Hanami, no sé si és pitjor trobar-te un neko, un gat gegant, o trobar-te una altra colla d'humans.
Això és una reflexió, no?, que també fas al llarg de la novel·la, de dir, és que de què et pots refiar? Perquè al final, no?, és un viatge que al final has de fer tu sol, no?
Clar. O sigui, es parla molt la novel·la de fins a quin punt es han acompanyat, no?, i de qui. Un grup molt gran crida molt l'atenció, un grup molt petit és molt vulnerable. Si vas sol, bueno, et mous independentment, però sempre has de tenir un ull obert. Per les nits, qui et vigila, qui t'ajuda. Trobes algú, et demana ajuda, l'ajudes o no l'ajudes? Fins a quin punt et beneficia ajudar-lo? I si no l'ajudes, què fas? Només et poses en el teu propi benefici, no penses en la teva, diguem, comunitat humana, no? És amb això el que intento jugar, sí. Intento jugar amb que et sentis incòmode amb aquest debat constant de si val la pena fer el bé, de si què és realment fer el bé, si aquesta persona és bona o no, jugo amb això.
Parlaves de la pèrdua de les persones simbòlicament, però també físicament, a les persones que apareixen a la novel·la els hi costa trobar el camí, no?, cap al seu antic poble o cap a casa seva, no saben ben bé on són, perquè també suposo que quan la naturalesa ho domina tot, desapareixen els referents que teníem, no?, que són construïts, no?
Exacte, o sigui, són totalment arbitraris, és una abstracció que ens creem, no? Ja començo la novel·la amb Rand, que és la protagonista, buscant el nord, un nord que s'ha perdut, i inclús agafa una brúixola i no el troba, el nord, la brúixola tampoc. L'aurora boreal està damunt del Japó, a Hanami, el que vindria a dir que el nord magnètic s'ha desplaçat i està al Japó, d'acord? Això podria explicar perquè la brúixola no el troba, però jo també jugo amb aquesta metàfora. Ella no sap realment on té el nord, no sap on anar. És una persona que perdut el camí, que està anclada en el passat i que vas descobrint el seu passat a mesura que ella va avançant. O sigui, a mesura que Rand va endavant, tu vas endarrere amb la seva trama interna, no? amb les seves emocions, amb el seu passat. I és aquest doble joc també que és interessant amb la novel·la. Sí que hi ha molta pèrdua. Mm. I és una pèrdua que és difícil de gestionar per a protagonista i crec que per tothom la pèrdua és difícil de gestionar. La memòria és molt tramposa i pot recordar ara algú que va passar ahir o algú que va passar fa 10 anys i fa mal igual. I en això juga també la novel·la, no? Rand parla amb el seu passat, quasi bé directament, literalment, no? O sigui, s'imagina parlant amb la seva mare o s'imagina amb altres personatges, no? Que també han sortit a la novel·la i veus el seu turment, que pot ser el de qualsevol altre.
La Rand, tu ho deies, fa tot un viatge, el fa amb el seu corp gegant, i en aquest cas el viatge és tan físic com interior, no? Ella evoluciona al llarg de la novel·la. No sé si tenies ganes també de fer un contrast amb L'amante de la luna, on el protagonista vivia moltes aventures, però que estava molt ben acompanyat, no? Durant tot el camí.
És molt diferent. És molt diferent. L'amante de la luna és una trilogia que és més clàssica en la seva estructura, i a més és coral. O sigui, Grial, malgrat que li doni nom als dos llibres, no és el protagonista de l'amante de la luna. És el percutor que mou tota la trama i que activa un munt de personatges que tenen cadascun el seu punt de vista i que quasi tenen més pàgines, diguem, com a protagonistes que mateix Grial. De fet, Grial de seguida està al fang, no? És un personatge fallit en el sentit de que te'l venen com molt carismàtic, com molt poderós, però de seguida te'l foto al fang perquè vegis que tothom necessita ajuda, tothom és vulnerable i se'n vagi sortint. Llavors, i crec que això el fa per mi millor personatge, no? I s'enriqueix. I també veus els altres personatges han de ser molt potents, perquè han de carregar la trama, també, ells. En el cas de Hanami, tot passa a través dels ulls de la Rand. Tu estàs veient el món a través dels ulls de la Rand. I és un viatge circular, per dir-ho així, la trama circular, de la Rand. És el viatge d'ella. Vale? Es troba personatges també interessants, però no tinc necessitat ni crec que aporti entrar més en el passat de segons quins ells. Vas veient pinzellades d'ells, però no necessito que siguin el vehicle a través del qual va la trama.
La Rand, de fet, una cosa que em va sorprendre molt quan vaig començar el llibre és que és una dona de mitjana edat. O sigui, quan llegia Hanami, m'adonava que automàticament me l'imaginava jove.
Sí,
no sé si volies trencar estereotips, volies demostrar que la maduresa en les dones també pot ser interessant.
Estic molt fart del discurs d'anem a fer un personatge femení fort. T'acabem fent una noia jove, atractiva...
A vegades adolescent, no?
En primera persona. Això no és. O sigui, si no som capaços de fer personatges femenins atractius, en el sentit de personatge, no físicament atractiu, de més de 30 anys és que tenim un problema. I crec que era interessant agafar i fer una dona. Una dona que quan es mira a si mateixa reflectida en els vessals ja quasi bé no es reconeix. Una dona que s'enfanga la cara perquè no li tallen els mosquits i per camuflar la seva olor. Una dona que està plena de ferides, que no recorda ni els cops que s'ha fet. Una
per dona fora i per dintre, amb... més.
Exacte, una dona que té el seu passat, que té el seu trasfons, que és dura, que és seca, que no sempre és ni és melosa, ni és... No, és pues una dona amb els seus pros i els seus contras i els seus efectes com tothom. I crec que era interessant fer-ho així.
És que, de fet, la Rand no és una heroïna, és una supervivent, no?
És més aviat un Mad Max, sí. Mm-hmm. Sí, és una supervivent, correcte. De fet, el perfil de l'heroi en Hanami no existeix. Només semblant, seria com un parangon en aquest sentit, seria el Satoru Musashi, que és el savi que es troben, que és un guia del camí, que és el que té, que és un referent moral per tots ells. Però també, vull dir, de seguida veus que és molt difícil sobreviure en el Hanami si no és capaç de tot i si no és capaç de lo pitjor.
I que ell també està ferit i ell també ha perdut i també té molt a veure, exacte, molt en comú, no, amb la Rand, al final.
El primer que transmeto és quan intenta doncs, omplir una tassa de te i veus com li tremola la mà encara. I sempre té la mà tremolosa. Un home que és una espada així, a mi és curtidíssim. És perquè entenguis que deu passar, no? Fa origamis en la forma de la gruia d'Hiroshima, en honor als nens caiguts. Tot això són coses que li donen trasfons al personatge, però no necessito, diguem, explicar això a través d'ell, però sí que sigui rei. No?
Mm-hmm. La Rand, ja ho deies abans, és desconfiada, però accedeix a ajudar una família que es troba pel camí en una situació límit, en una situació de risc, i en treu lliçons més aviat amargues.
Sí,
no sé si volies demostrar això, que en un context postapocalíptic hem de perdre l'esperança, o si creus que l'esperança ja està perduda també ara, vull dir que no cal esperar a l'apocalipsis.
crec que el mateix que li passa a Arran es passa a tots cada dia. O sigui, qui és bo, és bo. Pot ser desconfiat i sense adonar-te'n, és que acabaràs fent el bé. Vale? Ella sap que no hauria d'ajudar, segons qui.
Li salten les alarmes.
Però li surt de dins. La gent tenim una essència, podem canviar, però tenim una essència. I fa bé de confiar, perquè no tothom és de fiar, és així. Hi ha gent que s'aprofita, sobretot de la gent bona. És molt difícil aprofitar-se de la gent bona, però t'aprofites de la gent bona.
Clar, perquè...
Per això els bons ho passem malament.
Li veus les orelles al llop ràpid, no?
Clar. I... Ella és desconfiada perquè és una supervivent, és una veterana, és una persona que està molt curtida, està molt ferida, té molta experiència, per això desconfia, però l'essència és la que és.
A Hanami hi ha nens, però els seus pares són conscients que poden no arribar a adults, no? Com passava potser a l'època dels nostres avis. No sé si volies reflexionar també sobre com és ser pare en un context en què el teu fill no viurà millor que tu, que ho saps segur que no viurà millor que tu.
Bueno, la sensació de no tenir futur els hi pesa als personatges. Tots ells estan en el passat. Inclús els nens els porten quasi com una càrrega. O sigui, saben que si ploren a vora de segons qui, o si han de córrer i fugir i saltar, doncs tindran un problema. Han de portar-los doncs, en un carro, el que sigui, cosa que dificulta la fugida, el desplaçament, tot. Et fa vulnerable. Una família et fa vulnerable. És una debilitat en un moment de supervivència. Però alhora és l'únic motiu pel qual de vegades et valdria la pena moure't, saps? Llavors, Ran li passa que ella es troba buida. I malgrat que sap que no pot fiar-se del tot de la gent que troba pel camí, li va bé aquest estímul, perquè es troba buida. No sap on anar, no té un nord. A partir del moment que acompanya aquesta família, té una missió en la vida. Se sent una altra cop activa. I quan les coses van com van, ella va veient que necessita de vegades fer segons quines coses. Tots necessitem fer segons quines coses. Llavors, amb el tema dels nens, sí que jugo molt amb el fet, per exemple, amb el Musashi, de que són un argument per seguir endavant. O sigui, saber que sempre hi haurà algú més. No tindrà un món millor, però existirà. I seran. Des de Musashi, per exemple, els hi explica un conte, en aquest cas, el Jefet i Prince, que hi ha molta gent de mania, però crec que en aquest cas és bastant adequat. O parla també, no? I alhora, doncs, fa referència a ell mateix, jo, a través del personatge de Musashi, fa referència a allí que és com l'Último Recreo, còmic de l'Último Recreo, que és de l'Hora de Fortuna, on són uns nens que quan estan adults moren. Llavors, doncs, clar, són nens que no tenen futur. Tota aquesta mena de referències crec que van bé, perquè valores què és la vida, no? Què és la vida? Per què vivim? Què és el que ens fa despertar-nos cada dia? I moltes vegades són motius que no ho diries, no sempre és la feina, o no sempre són els diners, no sempre són atòpic, és que és realment així. En un món com el Hanami, no és la feina la que fa que...
Home, no, perquè no entenen,
No, són els diners, és sobreviure, i si tens un argument de pes com un nen, doncs mira.
Quasi podríem dir que els nens es converteixen en quelcom egoista, no? Perquè els nens no tenen esperança, però a tu tens aquests nens perquè te la donin a tu, no?
Correcte, però no és així ja amb la humanitat. Una miqueta. O sigui...
No sé, digue-m'ho tu, que ets pare.
No, però si pensem en... Ja, com es deia aquella pel·lícula? Hijos de los hombres. Mm. Una societat en què saben que no naixeran més nens.
Sí, aquest llibre fa moltes reflexions precisament de sociologia, no? De què passa amb una societat que sap que no té futur, no?
Exacte, doncs una societat sense futur és una societat que ja està morta. Està potencialment morta, és una sola d'índia total. I, o sigui, ja sap que no aniràs enlloc. En un món... com Hanami, on tot conspira per destruir-te, si tu no tens aquell futur on aferrar-te, quasi que t'és igual, et quedes quiet i que et rebentin l'art.
I com ha estat per tu escriure aquest Hanami, que com dèiem és intimista, és reflexiu, té molts pocs personatges, en comparació amb el que va ser La Mente de la Luna, que era una trilogia que hi havia molts personatges, que hi havia molt d'argument, molta acció...
És molt diferent la forma de... És molt diferent. O sigui, el Hanami a més a més és, diguem, més... malgrat que també és poètic, perquè la meva forma d'escriure no és tan emotiu, en el sentit de que no em centro tant les emocions dels personatges. Intento transmetre l'emoció d'una manera més crua, si passa el que passa, et trobes el bistec a la taula i tu ja reaccionaràs. És una de les principals diferències. L'altra és que amb La Mente de la Luna, al ser una trama coral que mou molts personatges en molt territori, tenia un mapa muntat increïble.
Clar, i molta feina al darrere també, no? De crear aquest món.
Molta feina i tal, i quants dies han passat, i distància i tal. En Hanami és un viatge. Llavors jo tinc el meu Google Maps amb la ruta feta, quan he tardat aquí allà...
Sí, això està feta, aquesta feina?
Sí, sí.
I li vas sumar hores per si no hi havia carreteres i si has de fer la volta perquè hi ha un gat gegant?
I a partir d'aquí decideixo. Jo dic, mira, aquí es tarden dos dies. No, tardaran tres.
Vale? O quatre.
Però, m'interessa, no? Perquè aviam, al final, i si cal, es troben un Shinkansen, no? Un tren d'alta velocitat allà mig esfondrat, o es troben una llacuna i no poden passar per allà i han de fer una volta, ja ho forço, no? Perquè m'interessa explicar la història. Al final el que no faré serà encorsetar la història que físicament en el mapa no enquadri, però tots els llocs que apareixen a Hanami existeixen. Uh-huh. I tots els llocs on van a parar existeixen, i els pots buscar pel Google i és interessant.
Mira, no he arribat a fer aquest exercici perquè no conec el Japó, però ara el faré, agafaré els diferents llocs que anomenes i ho buscaré. Sí. I després de Hanami què? Amb què estàs ara?
Doncs ara estic amb una història de fantasia juvenil. Almenys aquesta és la idea, l'enfoc. Així com les altres que he fet, també les que tenen com a juvenil, però no ho són. La que estic fent ara sí que ho és, igual acabarà sent catalogada com a adulta, vés a saber. Però les estic fent en català, aquesta. I, bueno, diríem que és una fantasia tailandesa.
Et quedes a l'Orient,
Sí, sí, sí. La idea és buscar un personatge protagonista que sigui un nen, buscar tocs de màgia clàssica, rotllo Simon the Sorcerer, aquests elements de joc de rol clàssic, màgia clàssica i més naïf, però en un entorn tipus Van Gogh. Mm-hmm.
Doncs bé, prenem nota i estarem atents a veure com veiem aquest títol a les llibreries. Moltes gràcies, Jordi Balaguer, per passar pel Quimèric. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents. La crònica del fantàstic.
I ara que hem parlat de diferents apocalipsis, crec que és moment de poder fer una crònica del fantàstic d'un festival que, bé, no va d'apocalipsis...
Bueno, però pràcticament,
algun curtmetratge, alguna de les pel·lícules que s'han projectat segur que tocava aquest tema. El leitmotiv era les abduccions extraterrestres i estem parlant de la segona edició del Fanboy, que és el Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi de Llobregat, que del 16 al 19 de juny va fer la seva segona edició als cinemes de Can Castellet. Uh-huh. Nosaltres hi vam ser divendres. M'hauria agradat ser-hi tot el cap de setmana, per raons personals va ser impossible, però bé, almenys vam poder-nos empapar d'aquesta sensació de festival que té ganes de ser gamberro, que té ganes de que la gent s'ho passi bé. De fet, una de les consignes que va donar el seu organitzador, el seu director, l'Hugo Cobo, va ser: crideu, aplaudiu, xerreu, o sigui, aquesta sala està oberta,
i
que
sobretot,
feu el que vulgueu.
Insulteu-nos.
També,
bueno,
també
sí, vinga,
estava obert a tot i es va sentir coses molt curioses i crec que tot aquest diàleg de fora de la pantalla enriqueix els curtmetratges i les pel·lícules. Però bé, opinió personal, no arriba a ser un Cotxeres de Sants perquè no hi ha tanta gent, però dóna-li temps, Dóna-li temps.
A poc a poc.
Parlem de la programació. El divendres, una dels puntals de la programació era la pel·lícula L'último tren al rock and roll, de la Lombarda Films, que és una productora de Rubí, que coneixem també per l'Infest. A veure, abans d'entrar a parlar d'aquesta pel·lícula, vull fer una crida, que és que la podeu veure a Amazon.
Per tant, aprofiteu.
Els oients que sempre diuen no m'agrada que parlis de festivals perquè parles de pel·lícules que no podré veure mai, doncs aquesta la podeu veure a Amazon, per tant...
Ui, quin oient més rapipi!
Doncs m'ho ha dit més d'una persona, per tant, parlem d'una pel·lícula que teniu a l'abast de la mà, segurament tots. A veure, tot i que la premissa és un concurs de bandes de rock and roll local o comarcal...
Ja no va bé,
clar,
ja no va bé.
Jo amb aquesta premissa no l'hauria vist. Vull dir, ja, perquè a mi em fa com mandra, no?
Sí, no, però té algo, i jo crec que aquest algo està explotat.
La cosa és que va molt més enllà d'això.
Veus?
I es converteix en una pel·lícula gamberra i friki a parts iguals. O sigui, agafa des dels jocs de rol el friquisme que hi ha en les bandes de rock and roll, no? aquell oloreta de fracàs de 50-on que porta tota la vida tocant amb un grup de rock i és com l'última oportunitat i valora aquest concurs per sobre totes les coses, i la periodista escèptica, que m'identifico molt amb ella, de sempre em toca cobrir unes merdes que déu-n'hi-do, no? I tot és un còctel molt explosiu, i si us agrada aquest ambient de l'Infest o del Fantos Freak, que és la vostra pel·lícula.
Sí.
Està molt ben feta. La veritat és que, vull dir, que no us penseu que és una cosa sèrie B cutre. No, no, està molt ben feta i val la pena veure-la, passa molt ràpid i té un ritme que va cap amunt tota l'estona.
Només heu de veure el tràiler perquè és una passada.
Ah, exacte, i la música que l'estem sentint de fons,
sí,
no?
Tant.
També fa els seus picades d'ullet a Rubí, eh? Vull dir que si sou rubinencs o sou de la comarca, pensareu, quanta raó.
Home, és que al final és local.
Quanta raó que tens, eh?
Al final és local.
Sí, sí,
tot queda a casa.
Es nota aquest viure a Rubí, doncs és el que t'aporta, no? I vam poder parlar amb un dels actors que hi apareix, que és el que fa el paper de granjero, es diu així, és el mot heavy, no, que li posen, que és el Jordi Jimeno.
Primer de tot, gràcies al Festi per invitar-nos. Ja portem la promo bastant, potser un any o... No arribarà l'any, però... Bé, estem contents amb la presentació, amb la promo, i sempre agrada mirar-la a la pantalla gran, i avui el públic també era del rock and roll, o sigui que això s'agraeix molt, la veritat.
De fet, el públic ho deia ara al sortir, no, de la sala, que diu, m'ha passat molt bé, que se viene arriba la pel·lícula, que hi ha moments brutals. T'agrada que diguin això? Era el que buscàveu?
Sí, ja quan estàvem fent el guió ja miràvem que, bueno, que les històries quadressin, que tanquessin. És una història coral de quatre personatges principals i han de tancar el cercle a cadascun. I ho hem fet amb el guió, i la pel·lícula finalment això es nota, perquè el públic ho notes quan riu, quan ve el final, i ja diuen, hòstia, totes les històries acaben tancant, i això està molt bé, i això, el públic ho nota, clar, està ben, creiem que està ben fet.
Abans de començar la projecció, us han arribat a preguntar què feia una pel·lícula de rock and roll en un festival fantàstic?
Bueno, tingues en compte que ja hem estat a Sitges, hem estat a alguns del cine fantàstic també, i com que hi ha guinyos al gore, és també molt aventuresca i d'això, doncs, bueno, jo crec que encaixa aquí molt bé, no? Sí, sí.
No sé si us ho pensàveu vosaltres quan la vau fer, anirem als festivals fantàstics i friquis, o ha sigut una mica un sobrevingut?
Sí, potser ha sigut una mica sobrevingut, però ja, és que clar, si no, on ens podem ficar, si no a quin gènere, no? Doncs és aventura, és comèdia, però sí, com que té aquest tipus de fantàstic, doncs va bé perquè entrar als festivals, perquè és que no hi ha molts festivals tampoc que siguin d'un gènere concret en el que nosaltres podem ficar-nos. Llavors aquest, per exemple, el Fanboy ens ha agradat molt, i molt l'organització, molt bon rotllo amb el Lugo, i contents de que estigui aquí la peli.
I amb quin projecte estàs ara?
Bueno, doncs ara acabem de fer un curt de terror que es diu Ad Inferos, la Lombarda Films, i aviam si d'aquí un mes i mig el tenim ja acabat i el presentem a Sitges aquest any. I tenim un parell de guions, des d'aquí fem una crida, busquem coproductors, busquem calarons, aviam si podem fer un projecte més gran, que tenim de pel·lícules també d'aventura, comèdia, fantàstica, tenim molts projectes però poc mitjans, llavors aviam si ho podem... Fem una crida des d'aquí.
I després d'aquesta pel·lícula es va fer una sessió de curtmetratges gores que van titular Sangboy.
Bona premissa.
Eh?
Ai! Som humoristes!
A veure, n'hi havia algun que havíem vist ja en el Festival de Terror de Sabadell.
Sí.
I hi havia una mica de tot, des dels curts més gamberros i amb molta sang així gore cutre, curts que hi ha sang però perquè el guió ho requereix i està més currat, alguns que tenen més diàleg, altres que en tenen menys, vull dir, una selecció bastant equilibrada, mm-hmm, i bastant per tots els gustos. Jo pensava, a veure què em trobo aquí, però la veritat és que vaig sortir molt contenta de la sala i em vaig divertir molt sentint els comentaris, no, de la gent, perquè... Anaves dient, ai, això, allò, i senties el de darrere que feia una cosa, l'altre que feia una altra aportació. La gent quan reia d'algun guinyo d'aquests així, que només entenem els frics, doncs hi havia una companyonia bastant xula. A veure, van projectar Inhumano, que és una que es van poder veure aquí al Festival de Sabadell, d'un assassí que va a matar gent i es troba que no li fan ni puto cas perquè estan mirant el mòbil, i clar, això li frustra bastant.
Ostres, quina desgràcia, pobret.
Llavors també tenim Candy Fight, Despedida Sangrienta 2. Aquest Despedida Sangrienta 2 em va agradar molt, perquè comença i dius, és cutre o està fet expressament? I llavors, a mesura que avança el curt, te n'adones que és una paròdia de les pel·lícules de terror dels anys 80-90, amb escenes molt divertides, per exemple, no? Són tres noies que estan de comiat de soltera i estan allà parlant i de cop hi ha una escena en què, injustificadament, una tia està en sostens. I dius, què fa sense camisa? No? Què? I està parlant de la vida, no? I dius, què fas sense sostens? Vull dir, sense samarreta, no? Què fas allà? O escenes, no, d'estar perseguint l'assassí i els tipus de planos aquest de, oh, saps, ja com molt, bueno, que es portaven molt en aquella època, i un doblatge com molt forçat al damunt, no, d'aquest típic doblatge de xerif, xerif, hemos visto una bestia, no, i que fins i tot no quadraven els llavis, no sé, era com, era un nivell de cutre molt fi, molt fi, molt fi, que estava allà de, ho has fet expressament o no, no? O, per exemple, hi ha el xèrif que es troba una prova al terra, l'agafa amb les mans sense
guants ni res,
i la posa en una bossa d'aquestes de l'entrepà del Mercadona, saps? D'aquelles blaves de la... I dius, hòstia, a veure, no? I clar, els comentaris de la gent, bueno, va ser molt divertida, a mi em va agradar molt. Llavors, tenim Stalag 3, que si no m'equivoco és la que hi ha un tanc, és important aquesta referència, encara que sembli que no, per l'entrevista que escoltarem.
D'acord.
Dispensary of Death, que és un tio que va a una farmàcia i diu, és que m'ha mossegat un zombi, no sé què, no sé quantos, i clar, la tia li treu una escopeta en plan, vale, et dispararé el cap. I llavors és com tot un diàleg, no?, d'ells dos intentant com no em matis, no sé què, no sé quantos, i bé.
No, ves que estoy bien.
Exacte, lo típic, eh? I el tio que li tira la canya a ella, bé, una típica cosa.
Potser m'interessa, eh? Sí.
Jo, és un irlandès, que a més vam tenir la mala sort que no van passar els subtítols en castellà o en català.
Vaja.
I clar, amb el meu nivell d'anglès, bé, crec que vaig pillar bastant per la merda de nivell d'anglès que tinc, però bé.
Escolta.
I el hit de la sessió, a veure, és que jo ja em poso, mira, canvio la postura corporal i tot. El Nadal toca fusta.
És que té molt bon títol.
És d'un tio assassí.
Val, un tio assassí.
Un tio que mata gent.
Ostres,
boníssim.
El Nadal toca fusta. Oh!
Clar, jo vaig tenir un déjà vu perquè a la Cucullorot de Girona
vam
arribar a veure un curt d'aquests de la Cucu Express, que fa el públic, que era d'un tio assassí, i vaig pensar... Deu ser que podríem veure una nova corrent, no?, de curtmetratges de tions assassins. Jo ahí lo dejo, per qui més es vulgui animar a fer explotar aquesta vena folclòrica tradicional catalana.
Ostres, tions assassins.
Després d'aquesta sessió, vaig poder parlar amb dos membres del jurat, els dos que hi eren físicament a la sala, que és el Noé Blancafort i el Borja Crespo, i podem escoltar què ens van dir.
Es pronto todavía, como jurado no podemos dar ningún indicio de qué nos puede estar llamando más o menos la atención. Tenemos que ser neutrales hasta el momento final. Pero bueno, podemos...
Que haya algún jamón así en camino, entonces podemos decidir antes de ver las otras.
Jamón de Guijuelo, concretamente. Pero bueno, podemos adelantar que, bueno, son producciones pequeñas, un fantástico, un final terror muy subterráneo, combativo, independiente, underground, eso es interesante. Y bueno, hay cositas, hay momentos, y en todo lo que vemos hay algo.
Exacto. No, y sobre todo lo que se nota son las ganas de hacer cine, aunque no haya dinero, que eso al final es lo más importante, y con imaginación y ganas, sobre todo muchas ganas, se hacen cosas fantásticas, o sea que...
Home, això de les ganes i de creativitat també s'ha de valorar, no? Perquè al final no tothom té el pressupost, no?
Això està clar. Al final, sí, al final és un tema pressupost, perquè, ostres, ara, per exemple, els curtmetratges, hi havia algun que es veia que sí, que hi havia pressupost. Segurament més pressupost que d'algunes de les pel·lícules que hem vist. Així que...
Que alguna de los cortos que hemos visto valgan más que alguna de las películas, sí. Incluso el triple.
Tenían un tanque, había un tanque en uno de los cortos, o sea, hola.
No. Es gracioso también, está bien. A veces los cortos más divertidos y más sueltos, más sinceros, y son los que precisamente no tienen tantos medios.
Y a ver, entre el público ha arrasado el del tío. ¿Qué piensa el jurado? Ya, Sí, deixant de banda premis o no premis, eh? Què pensa el jurat del curt del tio?
Si hubiera un premio del público, que creo que no lo hay, ¿no? Igual es el típico corto que de repente gana. Porque tiene muchos amigos también que votan. Porque es de la tierra y tal. A mí me parece muy divertido. Muy noventas también. Pero bueno, me imaginaba todo lo que iba a pasar, pero me ha hecho bastante gracia. Este tipo de cortos a mí me parecen muy divertidos de ver. Sobre todo verlos en un ambiente como este festival.
Sí, home, poder comentar la jugada, poder cridar, aplaudir, aquestes coses són meravelloses sempre. I a part, clar, jo conec el Marc Velasco, clar, jo he fet Feast of Jesus amb ell, o sigui, vull dir, clar, òbviament, el veus i dius, oh, Marc, sí, Marc!
El cine de culto català, ja, ¿verdad? Sí, sí, tiene ahí un amplio currículo con un montón de hits, de cortos, además, como Feast of Jesus y demás, que están muy bien y aunque sean cortos muy gores, muy desmelenados y salvajes y tal, están muy bien hechos.
Doncs bé, sembla que el tio no ha triomfat en els premis.
No hubo suficiente con el jamón.
No vull dir res, però clar, dos dels membres del jurat no eren catalans. Per tant, igual no els hi va fer tanta gràcia.
Clar.
A veure, el millor curt se'l va dur Loop, que és un curt d'animació.
Sí.
El millor curt d'aquesta sessió del Sang Boy va ser per Inhumano, aquest de vaig a matar-te però estàs mirant el mòbil i no em fas ni cas. I la millor pel·lícula va ser APPs. Jo no l'he vista, no puc opinar, però bé, és l'opinió del jurat.
Indiscutible.
Totalment.
En Freddy, en Jason i en Chucky ja han sintonitzat Quimèric. L'agenda.
Doncs aquest estiu, com cada estiu, ve farcidet de festivals.
Ostres.
Ja ha passat la pandèmia oficialment, tots els festivals tornen i...
Ui, si està farcit a l'estiu.
Normalment
mare
fèiem
Déu,
un programa
senyor.
Especial només per explicar els festivals, però avui ho resumirem en 10 minutets.
Vinga, va.
Vinga.
Vamos.
Comencem pel Creep Show de Badalona, que manté el format dels últims anys i, per tant, es distribueix en dos caps de setmana. Un és l'actual, el 1 de juliol,
sí,
en què hi ha el concert inaugural i diferents propostes literàries, com la meva preferida, que és el recital de poesia al cementiri.
Molt bona.
El segon és el cap de setmana del 8, 9 i 10 de juliol, que al Teatre El Círcul hi haurà una sessió de curtmetratges per públic infantil i les diferents sessions de curtmetratges de competició, també.
Hi ha alguna cosa més?
Hi haurà sessions també de cinema asiàtic.
Mira.
Per tant, una mica per tots els gustos. Ens anem també fins a l'Infest, a Rubí, perquè el cap de setmana aquest del 8 i 9 de juliol coincide amb el Creep Show i farà la seva 7a edició d'aquest festival i per tercer any consecutiu repetirà el pati del Castell de Rubí com a ubicació.
Compte, compte programació, eh?
Sí, aquest any passa bastant, ja ho veureu, perquè les dates, no sé què passa, que ens hem posat tots d'acord per fer totes les mateixes setmanes. A veure, què l'hem fet? Què podrem veure? Doncs hi hauran 20 curtmetratges de tot el món amb temàtiques d'allò més variades. I just abans de començar el festival, el dia 7, es farà l'entrega dels Premis Fora de Pla, que pels que sou seguidors del programa habitualment, són els anteriors Premis Arkham que canvien de nom.
Vale.
Per tant, doncs, mitja setmana de projeccions al pati del castell. I de Rubí anem cap a Barcelona, perquè tenim l'Overlock, al barri d'Horta de Barcelona. És la segona edició d'aquest festival que es fa als Lluïsos d'Horta i arrencarà el dijous 14 de juliol i s'allargarà fins al diumenge 17. És un festival orientat al cinema de culte i també del record friki, diguéssim.
Ah,
per la gent nostàlgica, molta programació dels 70, 80, 90 ja costa més de trobar. Es podran veure pel·lícules com, per exemple, el Batman de 1966.
Ostres, però no he oído.
Sí, Juegos de Guerra, del 83... I també Freaks, Parada de Monstros, del 32. Aquest sí que ha plogut
Mira,
i bastant, eh?
Ostres.
Una de les coses que destaquen d'aquest festival és que hi haurà convidats especials, com per exemple l'humorista Edu Mutante, que farà un monòleg una mica inspirat en tots els temes del festival. I llavors ja la setmana del 19 al 24 de juliol, que també sembla que s'acabi el món aquella setmana, tenim d'una banda les Nits Orientals de Vic, ens anem a Vic, hi haurà projeccions de pel·lícules de tot tipus provinents de països orientals. La Xina, Japó, Indonèsia, l'Índia i un llarg, etc.
Una 19a edició ben farcida, no? Veig?
Sí, una 19a edició que tindrà, doncs mira, des de terror a pel·lícules d'estrelles del pop japonès, propostes d'acció, cinema d'autor, bé, una mica per tots els gustos i bé, com cada any, el gruix de la programació serà a la Bassa de los Hermanos, a l'aire lliure,
sí,
però també hi haurà sessions interiors al Teatre Atlàntida i, com no, la festa posterior a les projeccions, que hi ha molts que diuen que és el millor del festival, que es farà al casino.
Hombre, és que és el casino.
El casino, fiestuqui i de la bona. Si sou més... No us agrada tant el cine oriental, però us agrada el cine friki i sou molt bandarres, el vostre festival és el Fantos Freak de Cerdanyola. Tindrà lloc del 18 al 22 de juliol al Parc del Turonet. I bé, ja arriba la 23a edició, eh?
Ostres, és que ja tenen una edat, eh?
És dels veterans, aquest. És gratuït, és a l'aire lliure i jo diria, sense por equivocar-me, que és el festival amb més bon rotllo de tota Catalunya.
És difícil d'igualar.
Completament impossible d'igualar. Vull dir, entre l'ambient, el tipus de curs, els curs que l'organització fa per presentar els curs que han seleccionat, els Frankfurts, el que no són els Frankfurts, que no entrarem aquí. Hi ha una mica de tot i per
recordem,
triar i per remenar.
Gratuït.
Gratuït, nits de
per
juliol,
tant,
fresqueta, perfecte. A veure, es projectarà en aquest cas si a l'Infest eren 20 curs, aquí sí, són una quarantena.
Déu-n'hi-do,
perquè
ostres,
estem parlant de tota la setmana, de dilluns a divendres, del 18 al 22 de juliol. Són curs fantàstics i també friquis, que això és com ells reivindiquen molt, eh? Potser no té res de fantàstic, però si et quedes amb la cara de what the fuck, ja ha complert el seu objectiu. En aquesta categoria n'hi ha molts d'humor, ho prometem. Vull dir que si heu d'enganyar algú, la típica persona que diu és que a mi no m'agrada el terror, jo no vull anar a festivals perquè em fan por, i dius, Fantos Freak no passaràs por. Et divertiràs molt, coneixeràs gent i repetiràs segur.
O no?
No, segur, segur.
Segur.
Jo poso la mà al foc, eh? I és que és això, és que hi ha per tots els gustos, de tot el món i tot és bé. A mi és el que és dels que m'agrada més d'aquests de l'estiu, té un to molt especial i llavors ja tots aquests festivals que hem dit són festivals de cinema, ens anem a un
la
festival
corona.
Literari
la corona
que fora de Catalunya ens hem d'anar, per això vull dir que aneu estalviant si no aneu aquest
és fora de
següent.
Catalunya, però no us preocupeu, estareu com a casa perquè tots són de Barcelona.
Exacte, tots els assistents som d'aquí, de fet ja crec que de cara a l'any que ve podíem flatar algun avió i així ja ho tindríem fet.
Clar, o fer un grup de WhatsApp.
Això ja ha passat.
Sí?
Això ja ha passat perquè...
Per organitzar les copes.
El friquípol Quim Gómez, mentre escoltava el programa i tu vas dir hauria d'haver un grup de WhatsApp...
Veus?
Em van agregar un grup de WhatsApp mentre escoltava el programa i va dir ja existeix, t'he agregat. I va ser com meravellós.
Oh, que bo.
Estem parlant del Celsius, per si no ho havíeu pillat. El Celsius d'Avilés, Astúries, del 19 al 23 de juliol farà la seva 11a edició en aquesta població asturiana.
Que ha canviat de dates,
sí,
aquesta edició.
Sí, sempre era la segona setmana de juliol, l'han passat a la tercera, el mateix ha passat amb el Fantos Freak, que era la segona i han passat a la tercera, i jo em pregunto, per què? Per què el feu això? I el Nits de Vic també coincidia amb el Fantos Freak, i ara són tres festivals que alhora han mogut la data una setmana per seguir coincidint, però què ens passa?
Bueno,
què està passant?
Des del programa fem una crida als
estic
científics.
Estic indignada, no sé si ho heu notat.
Sí, sí, ho està, per això el que volem és que algun científic inventi la clonació perquè pugui assistir a les 3.
O que inventin una agenda conjunta i no ens trepitgem, per favor, que això no és tan difícil, per favor. A veure... tornant al Celsius, no? La programació del Celsius.
Va.
És el típic festival que no presenta la programació fins dos dies abans, però sí que anuncien alguns dels autors que hi aniran. Per tant, així, internacionals tenim el Joe Abercrombie,
Déu-n'hi-do,
que ara que ha tret el tercer llibre d'aquesta saga que començava amb Un poco de odio, crec que tots tenim moltes ganes de veure'l.
Sí.
El Lady Tidar, que ja vam conèixer fa un parell d'anys al Celsius, molt recomanable. L'Adrien Tchaikovsky, que vam conèixer al 42.
Mira.
O la Lauren Bicos, que vam conèixer aquí a la CatCon. Per tant, vells coneguts, encara que siguin internacionals. I també tenim autors nacionals, com la Laura Fernández, l'Ivan Ledesma o la Sofia Rey, que són, a més, tres habituals del certamen. És molt fàcil trobar-te'ls cada any i trobar-te'ls en una terrasseta. Vull dir que si us agraden les seves obres, podeu portar-les i us les firmaran encantadíssims.
Perquè segur que estaran.
I tant, això és 100%. En aquest festival s'entreguen els seus propis premis, que són els Premis Kelvin. Llavors, quan tornem al setembre ja us direm qui ha guanyat. Sempre solen valer molt la pena i sol, vull dir, ser recomanable apuntar-se als títols per llegir-se'ls perquè si no us perdeu grans obres. Per la gent que no hi ha anat mai al Celsius, segurament ara, mentre escolteu això, ja aneu tard, perquè és un poble que s'omple molt ràpid a nivell d'hostaleria. Per tant, si voleu anar-hi aquest any, busqueu fora de Vilers. Per tant, recomanable anar amb cotxe perquè no hi ha transport públic fins a Vilers. O comenceu a reservar ja per l'any que ve.
Mira, consell d'un habitual, eh?
Sí, sí, sí. Jo ja l'any passat, quan va acabar el festival, ja deien les dates del següent i jo ja vaig reservar el meu hotel l'any passat. El vol l'he agafat quan m'han confirmat les vacances, que això és una altra història.
Mira.
Que ja sempre anem tard, però bé.
Ai, Karen, ens espera una setena temporada bastant farcida de coses.
Ja ho veuràs. I lo bé que ens ho passarem.
I tant.
Quimèric. Fins aquí l'últim Quimèric de la sisena temporada. Ho diem així, traient-nos un pes de sobre, perquè hem fet molta feina aquesta sisena temporada. Però no patiu, perquè al setembre tornem amb la setena, està assegurada, seguirem amb horari quinzenal i tornarem amb moltes, moltes coses per explicar-vos. Que passeu un molt bon estiu, ens retrobem al setembre. Que vagi molt bé, adéu-siau.